Connexions amb Fran Soler.
I notícia impactant que ens arriba del Japó. Els japonesos volen millorar el seu anglès. Per això, a més de 500 escoles, atenció, es començarà a estudiar anglès amb ajuda de professors robots. Segons algunes estadístiques, a Japó l'anglès es parla pitjor que a països com l'estat espanyol. Si aquesta dada és certa, ja tenim una altra cosa clara. Els robots professors d'anglès els espera una gran feinada. Saludem a la Fran Soler, cap de màrqueting digital dels Treyadam. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què tal? Benvingudes. Avui parlarem de Legal Tech, una paraula que ja està present a la Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, però hi tornem.
Exacte. El Legal Tech està extès en molts països i aquí gairebé no es coneix. Uh-huh. Per això porto a l'empresa Multicontratos, que ens explicaran una mica de què va, un sector tan tradicional com s'està digitalitzant i aparentment també és un sector poc flexible. Uh-huh. A veure què ens expliquen. Tenim el seu CEO, l'advocat David Figueres, i també Ernest Benach, que com sabeu va ser el president del Parlament de Catalunya i que ara n'és el consultor de comunicació.
Molt bé, benvinguts els dos.
Hola, molt bona nit.
Abans que res, David, què és Legal Tech i què ofereix Mil Contratos? Expliquem aquesta feina que feu important en la transformació digital d'aquest sector.
A veure, Legal Tech és, com totes aquestes paraules que s'han posat de moda, que li han posat el tech darrere, simplement és aprofitar aquesta revolució 4.0 que tenim tecnològica per intentar que determinats sectors on realment molta gent no hi arribava hi pugui arribar. Com ho fem en el cas de Mil Contratos? El que fem és facilitar a la gent un món com és el del dret, que històricament era molt complicat, ens encanta utilitzar el llatí, ens encanta escriure moltíssimes pàgines, i era un món on la gent no entrava. Què ens permet la tecnologia? La tecnologia ens permet que una persona que està a casa seva obri l'ordenador i amb un llenguatge planer que entén, i si no, amb explicacions que li proporciona una màquina, i si no, en últim cas, un advocat, pugui realment doncs, tenir els seus documents jurídics, preparar ell mateix els seus contractes, preparar ell mateix les seves demandes, les seves denúncies, etc.
Uh-huh. Ernest, com a polític que has viscut de l'experiència de la documentació legal, que ho envaeix tot i que sovint no tenim coneixements, ens hi perdem. Per què et va semblar també una proposta que era una bona idea, que aporta gent com nosaltres que no som experts en dret, em diries?
Mira, jo quan estava al Parlament vam fer una innovació tecnològica molt important en aquell període. I vam aconseguir, per exemple, que quan es feia un ple, doncs que el mateix dia, ja hi hagués penjat el debat, per tant, tota la transcripció del que s'havia parlat, no? És a dir, utilitzant d'alguna manera la tecnologia, utilitzant les persones adequades també i externalitzant una part, aconseguíem una cosa que històricament es tardaven doncs, un mes i mig, el mateix dia. Per tant, que la tecnologia forma part de les nostres vides és obvi, això és una mica l'experiència que vaig aprendre i intentar aplicar-ho en aquest sentit en multitud d'àmbits de la vida quotidiana i en aquest cas concret en el món jurídic i del dret, de manera que la gent pugui tenir a preus econòmics contractes que són necessaris per més seguretat a l'hora de fer les coses, em va semblar una idea extraordinària i sobretot també veient que altres països això ho fan amb normalitat, no?
Mm-hmm. Fran?
Clar, aquest sistema també empodera a la gent perquè pugui ser més autònoma en tots els temes legals. Entenc que això ha de construir una societat més justa?
Ens agrada pensar que sí. És a dir, un dels grans problemes que tenim en el sector legal avui en dia a Espanya és que la gent no té una cultura jurídica i no la té perquè quan té un problema o creu que hauria de realment regular una miqueta les seves relacions des de contractes, de serveis, des de tenir la pàgina web de totes les microempreses que no estan ben fetes, etc, etc, la gent diu, això em costarà molts diners, i ja no ho faig. Què passa? Que si el que té diners sí que pot doncs, tenir tot aquest assessorament i tenir la vida legal ordenada, es crea una diferència. Diferència que veiem quan anem al jutjat, perquè la pobra persona que no ha tingut aquest assessorament ho té tot desordenat, no té una vida jurídica ordenada, i en canvi el que sí que ha pogut gastar-se aquests diners sí que la té ordenada. Què ens permet la tecnologia? Posar-nos tots, com a mínim, a un punt de partida igual. És a dir, ara, per exemple, les microempreses, per 40 euros, poden tenir tota la documentació legal que fa falta per tenir un e-commerce.
Només 40 euros, eh?
Només 40
està
euros.
Bé.
Amb un e-commerce, amb 40 euros, compra l'avís legal, la política de privacitat, les condicions de venda, etc etc. Amb la qual cosa, passa a tenir-ho tot legal. Si no ho té legal, són 30.000 euros de sanció. Uh-huh. Llavors, jo crec que això, com tu deies, ens permet empoderar a la ciutadania i ens permet, una vegada empoderats, ser una miqueta menys desiguals enfront de la justícia.
Deia abans l'Ernest, en quins països LegalTech està molt, molt present aquesta estesa? Aquí no estem tan acostumats. Quins destacaries? Que hauríem de copiar més, eh?
Als Estats Units, per exemple, aquest és un tema que ha avançat moltíssim, també a Europa, Anglaterra, França, Alemanya, però, per exemple, als Estats Units fins i tot ja estan aplicant intel·ligència artificial, que és una part del projecte de 1.000 contratos, també estan aplicant intel·ligència artificial en tot aquest procés, no? Amb la qual cosa, encara, diguem-ne, s'evoluciona molt més i molt més ràpidament. Clar. Perquè en definitiva el que estàs és tu construint un document jurídic perfectament legal i vàlid a partir de la... O sigui, no és omplir formularis, això. No és allò que et pregunten nom, tal, i llavors tu vas omplir un formulari... No, no. Això és, tu vas donant unes dades i la màquina et construeix el document de manera que jurídicament sigui perfecte. Uh-huh. Clar, aquí evidentment la intel·ligència artificial hi té molt a dir, i en aquest sentit també estem treballant, no?
I ara això és un dubte així curiós, eh? Però clar, si ho poso amb les meves paraules, la màquina m'entendrà o hauré de posar en llenguatge?
A veure, això sempre ens passa als advocats, perquè si no poséssim paraules complicades no ho cobrem.
Clar.
Perquè seria tot massa fàcil. I llavors, per exemple, quan una persona entra a 1.000 contratos i busca un contracte que els advocats direm d'arrendament, no posarà mai arrendament. Posarà lloguer, posarà, escolta, inquilino... Les paraules que realment s'utilitzen al dia a dia. El programa entendrà això. Ho entendrà, llavors li explicarà a l'usuari doncs, que en lloc de dir inquilino, té que dir arrendatari, etc etc, i l'anirà formant. Llavors el contracte sortirà perfectament legal i amb els termes que són correctes. Encara que l'usuari no en tingui ni idea i digui, no, jo he posat qui era l'inquilino. Això, ara es diu arrendatari, perfecte.
Arrendatari.
Sí.
Molt bé. Moltes gràcies. Jo crec que hem avançat una miqueta, que és LegalTech i la vostra feina a 1.000 contratos. Felicitats. També,
moltíssimes gràcies.
David, emprenedor jove, que sempre ens agrada ensenyar la feina que feu. I Ernest, ens veiem a la xarxa i ens veiem segurament en una altra ocasió.
Per descomptat.